Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Bon dia. El sistema de salut es reforça davant l'augment diari de contagis i el context de rebrots a Catalunya. El departament incorporarà 500 rastrejadors a l'atenció primària. Aquest personal administratiu gestionarà la llista de contactes dels infectats per ajudar a tallar la cadena de transmissió. El govern reconeix que el virus avança més ràpid del que preveien i calen més eines per combatre'l. En aquest context, s'acaba de crear l'Observatori Epidemiològic, que hauria d'estar operatiu a mitjans de l'any que ve. Ara per ara, en l'horitzó més immediat, els brots avancen i en un dia s'han sumat prop de 1.300 positius, el que suposa un increment de gairebé el 40% dels diagnòstics respecte a l'últim balanç. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa. És divendres, avui és l'últim Notícies en xarxa de la temporada abans de l'edició d'estiu. Tot seguit, a les 8 en punt del matí repassem també altres titulars. Continuen augmentant els infectats a Barcelona en espera que l'Ajuntament concreti en les pròximes hores mesures de contenció en l'àmbit de l'oci i el lleure. A l'Hospitalet de Llobregat, el sector econòmic tem ja per l'impacte de les restriccions a Collblanc, la Torrassa i la Florida. Els empresaris lleidatans s'uneixen en un manifest per reclamar que s'aixequi el confinament perimetral del Segrià. Alerten que un 40% dels negocis es veuran abocats a tancar definitivament i exigeixen al govern que pagui amb urgència els ajuts promesos. Record a les víctimes i reconeixement a la tasca dels treballadors essencials en l'homenatge d'estat protagonitzat pel govern espanyol. Felip VI ha demanat unitat en una emotiva cerimònia que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. L'Audiència Nacional proposa jutjar l'expresident Jordi Pujol i tota la seva família per organització criminal. D'aquesta manera, acaba la instrucció d'una causa on s'atribueixen delictes fiscals, com ara blanqueig de capitals. L'escrit del jutge els acusa d'aprofitar la seva posició privilegiada a la societat catalana per enriquir-se durant dècades. I en esports, el Barça diu adéu al títol de la pitjor manera possible. El Madrid va derrotar el Villarreal per 2-1 i va guanyar la Lliga. El Barça, que volia guanyar per posar pressió als blancs, va perdre el Camp Nou contra l'Osasuna. I de la seva banda, l'Espanyol va tornar a perdre, en aquest cas, a València. Obrim àrea de servei, situació a la xarxa viària catalana des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix és hora punta i es formen les retencions habituals de la Corona de Barcelona, l'enllaç de la P7 amb la B23 de Papiol, també a la circulació es densa a l'autopista a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Girona, circulació també amb retencions als accessos de la ciutat i a les dues rondes en sentit Llobregat. D'altra banda, recordem que la mesura ratificada del confinament de Lleida i del Baix Segre manté aquests 12 controls d'accés a tota la comarca del Segrià. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Pel que fa al transport públic, una avaria en un tren a Barcelona-Sants provoca retard de 30 minuts a la línia R2. A més, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual. I tanquem la portada amb la previsió del temps, connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs avui possibilitat d'algun xàfec fins a mig matí a punts de la costa entre el Barcelonès i el Maresme i durant la tarda a l'àrea propera al Montseny, comarca d'Osona i Berguedà. Intervals de núvols en aquest sector, sol a la resta, temperatura que pujarà, tret de Ponent i Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Què, llofriu? Traient a passejar l'ocellet en hores de feina? O hauria de dir l'ocelló?
26 de juliol, sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per somiar i somiar Loteries somiar? De Catalunya.
Que es pugui dir de mi el que pensarà la gent. Vull anar guanyant. estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Un miler de professionals s'incorporaran als centres de primària per identificar els contactes dels sospitosos de tenir la Covid i evitar nous brots i contagis. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat que el seu departament reforçarà d'aquesta manera el sistema de detecció i seguiment dels casos per tal d'intentar evitar amb la màxima rapidesa possible l'extensió de l'epidèmia. Els detalls amb la nostra companya Maite Polo.
Mig miler d'empleats d'Atenció Ciutadana i de la xarxa del Servei Epidemiològic es posaran a treballar al costat de metges i metgesses de primària per agilitzar el circuit que segueixen els pacients sospitosos de tenir Covid. Seran ells els encarregats de donar-los tota la informació i faran la llista de tots els seus contactes per seguir-los un a un. L'avantatge serà doble, a més, perquè descarregaran els facultatius d'haver de fer aquestes tasques. El nou sistema l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Crec que això és molt important per escurçar el temps que diem. És a dir, si aquesta persona se'n va a casa i després se la truca des d'una altra unitat, poden passar coses entremig. En canvi, quan la tens allà in situ, crec que és una bona manera de poder fer doncs, aquest aixecament de contactes i guanyar temps en aquesta epidèmia.
Quan una persona es contagia, pot trigar 5 dies fins a mostrar símptomes i aquest temps és clau per avisar tothom del seu entorn.
Mentre el sistema de salut es reorganitza per parar el cop immediat als rebrots, neix una nova eina amb l'objectiu de preveure amb més temps les epidèmies i millorar la presa de decisions. Es tracta de l'Observatori Epidemiològic, que espera treballar a mitjans de l'any que ve amb tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per tal d'analitzar patrons d'evolució i reduir d'aquesta manera el temps de reacció de les autoritats sanitàries davant d'una emergència. Un dels seus impulsors, el doctor Oriol Mitjà, ha posat exemples de respostes que hauria de donar aquest projecte, que està dotat amb 600.000 euros.
Quin efecte s'aconsegueix sobre la reducció de la transmissibilitat amb l'ús de la mascareta? Això són preguntes que ens aniria molt bé poder-les respondre i amb un observatori epidemiològic ho podem fer. Quants casos o quants contactes hem de detectar per poder parar el virus de la Covid? Quan hem de començar un confinament? A Lleida, a l'Hospitalet, a Barcelona, en quin moment exacte?
Tot plegat, mecanismes preventius davant d'una pandèmia que continua sumant contagis després del confinament. En l'última jornada s'han diagnosticat 1.293 positius a Catalunya. Això suposa un increment de prop del 40% respecte al balanç d'ahir. Les xifres evidencien l'augment de casos a la ciutat de Barcelona, on se n'han sumat 372, un 15% més. Pel que fa a la regió metropolitana sud, on hi ha l'Hospitalet de Llobregat, la pujada és de 300 casos. Al Segrià, l'evolució és semblant a la d'ahir, amb 198 nous positius. En xifres globals, a Catalunya hi ha 79.595 infectats i 12.631 morts. A Espanya, els contagis per Covid-19 s'acosten ja als 259.000 i les defuncions superen les 28.400. I justament Barcelona té previst anunciar avui mesures restrictives per fer front als 29 brots de coronavirus que s'hi han registrat. Les mesures van enfocades a abaixar l'activitat social dels barcelonins i en cap cas s'està pensant en un confinament general. És una crònica de la nostra companya Elena Puigdueta.
Mesures per contenir bé el virus i reduir nous contagis, especialment encaminades sobretot a baixar l'activitat social, perquè la gran majoria dels darrers positius que hi ha hagut a Barcelona han estat fruit de trobades amb amics i familiars en contextos d'oci i esbarjo. Per tant, es treballarà sobretot en el camp dels afluments i les distàncies. També s'intensificarà la vigilància a les zones propenses a tenir més aglomeracions, i és que l'Ajuntament ha detectat un cert relaxament de la població justament a l'hora de mantenir les mesures d'higiene i seguretat. Per això, en els propers dies, la Guàrdia Urbana també passarà del dit al fet, o sigui, abandonarà la fase d'informació i acompanyament i començarà a multar les persones que no duguin mascareta, ara que és obligatòria. El consistori apel·la al sentit comú dels barcelonins en un moment en què s'estan incrementant els contagis per coronavirus a la ciutat.
I a la segona ciutat més poblada de Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat, els comerciants i restauradors de la zona nord es mostren preocupats per l'impacte que pugui tenir en el sector el rebrot de Covid-19 que afecta els barris de Collblanc, la Torrassa i la Florida. Més detalls en aquesta crònica dels companys de televisió a l'Hospitalet.
Als comerços de Collblanc, les mesures restrictives per frenar els contagis per la Covid-19 ja comencen a donar resultat. Hi ha menys gent al carrer i la gran majoria porta mascareta. Així ho veu per a la Nuza, que us crea al mercat de Collblanc.
Però està baixant en picat. Molta gent que no venen i gent que ha marxat fora, han anticipat les vacances, la gent gran han anticipat les vacances per por al contagi i tal i han marxat abans de temps.
A l'àrea comercial de Collblanc, al voltant del mercat municipal, els protocols de neteja i seguretat són els que ja s'apliquen des de fa setmanes, incloent-hi l'accés amb cita prèvia. L'estat d'ànim general dels botiguers i comerciants és de neguit, ens ho explica Esther López, botiguer de Collblanc.
3 mesos tancats, la temporada s'ha anat en el risc, o sigui, ja no és el mateix. I clar, t'has de menjar tot el que tens. Tot el gènere que tens, aquest ja no et surt.
I d'altra banda, un sector dels comerciants al voltant del mercat municipal de Collblanc també ha reclamat més presència policial.
I ens situem ara a Lleida, on el Consell Comarcal del Segrià ha reforçat els serveis socials d'atenció primària en aquestes poblacions. En el terreny econòmic, el sector empresarial de Lleida ha demanat que s'aixequi el confinament perimetral al Segrià. En un acte a la Cambra de Comerç, on han presentat un manifest, els representants del sector han alertat que un 40% dels negocis podrien arribar a tancar de forma definitiva. És una crònica de Marc Piqué des de Lleida Televisió.
La Cambra de Comerç ha acollit la presentació d'un manifest signat per les Cambres de Comerç, diverses organitzacions i associacions empresarials i col·legis professionals de la província de Lleida. Un manifest en què es mostra la disconformitat per la gestió que des de les administracions s'està duent en aquesta crisi sanitària amb la improvisació en la presa de decisions en la que s'alerta de la greu situació que travessa el sector empresarial. De fet, s'assegura que si es manté l'enduriment del confinament a Lleida Ciutat i als 6 municipis de la comarca del Segrià, això suposarà el tancament d'una bona part de l'estructura empresarial lleidatà. En aquest sentit, es demana que les ajudes econòmiques arribin ràpidament.
Veiem que quan se'ns promet que aquestes ajudes vindran ràpides, estem recordant el cas d'Òdena, que encara estan esperant les ajudes promeses al seu dia, que també van dir que anirien ràpids. No podem esperar.
En el manifest es demana aplicar els microconfinaments.
I també preocupat, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha reclamat a les administracions controlar la pandèmia per evitar un nou tancament generalitzat de l'economia i una pèrdua de confiança tant dels turistes com dels inversors.
Els darrers rebrots al Segrià i ara a Hospitalet som conscients, hem notat i s'ha vist en aquest gràfic que ens ha explicat el Joan Ramon, que ha causat un nivell important d'anul·lacions de reserves turístiques. I, per tant, el no controlar la pandèmia realment està afectant l'economia i comencem a notar que aquest afectament pot ser important.
Hem parlat ja dels brots a Barcelona, l'Hospitalet i també al Segrià i seguim el repàs de l'increment de casos de coronavirus pel territori i ens centrem ara a Girona, on els contagis s'han doblat durant els últims dies. Més detalls de la mà d'Alba Pairet des de la Televisió de Girona.
La regió sanitària de Girona ja suma 87 nous casos positius en la darrera actualització. En pocs dies ha doblat el nombre de confirmats i des de l'1 de juliol la xifra ja s'eleva a 257 nous positius. Lluny encara dels principals brots detectats a Catalunya, el govern català reconeix estar preocupat també per les comarques gironines, sobretot per l'Alt Empordà, on els darrers dies s'ha detectat un repunt de casos. De fet, l'Hospital de Figueres ja ha restringit les visites de familiars. La consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, no descarta noves mesures si la situació es complica.
A l'Alt Empordà hi ha una dada que ens preocupa i s'està analitzant. Si està sobre la taula, òbviament, doncs fer passos enrere per poder aturar la propagació del virus. Hem de recordar, el virus està present entre nosaltres, el virus no ha marxat i, per tant, en aquests moments hem de ser capaços de poder fer passos enrere per poder, doncs, tornar a controlar aquests brots que estan apareguent.
Es mantenen, en canvi, les xifres d'altes hospitalàries en 2.780 i de morts per Covid-19, 819 des de l'inici de la pandèmia.
I la demarcació de Tarragona ha deixat de viure aliena a la situació general d'augment de casos de contagi. Els darrers dies s'han registrat 25 nous positius per coronavirus, 16 al Camp de Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre. De tota manera, a Tarragona s'han reprès les activitats al casal d'estiu de Saavedra després que la prova PCR a un treballador de l'escola hagi donat negatiu. El casal s'havia aturat divendres passat com a mesura preventiva, ja que aquesta persona havia estat en contacte amb un positiu. I amb aquest increment de rebrots, a motiu acte d'estat en record a les víctimes del coronavirus, el rei Felip VI ha demanat unitat per fer front a la pandèmia durant l'acte d'homenatge a les víctimes celebrat aquest dijous a Madrid. El monarca ha intervingut en una cloenda d'una cerimònia sòbria a la qual també ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra. Més detalls amb el nostre company David Navarro.
L'escenari ha estat al pati de l'armeria del Palau Reial de Madrid. Al bell mig, un gran paveter amb una flama votiva. Al seu voltant encercla unes 400 persones, autoritats, víctimes i representants dels col·lectius que formen part de la primera línia de la lluita contra la pandèmia. Només hi ha hagut tres parlaments. El germà del periodista mort a causa de la Covid-19, José María Calleja, en representació de les víctimes, i la infermera responsable del servei d'urgències de la Vall d'Hebron, Aroa López, que ha donat veu als lluitadors contra la pandèmia. Després d'una ofrena floral, ha intervingut el rei Felip VI, que ha lloat l'exemple de civisme i resistència del poble espanyol.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento.
L'acte ha acabat amb la lectura d'un poema d'Octavio Paz i un minut de silenci.
L'Audiència Nacional proposa jutjar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i tota la seva família per organització criminal. D'aquesta manera, acaba la instrucció d'una causa on s'atribueixen delictes fiscals com ara blanqueig de capitals o falsedat documental. L'escrit del jutge els acusa d'aprofitar la seva posició privilegiada a la societat catalana per enriquir-se durant dècades acumulant un patrimoni desmesurat. A banda de l'expresident Pujol, la seva dona Marta Ferrussola i els seus 7 fills, la interlocutòria implica 18 persones més, com l'exdona de Jordi Pujol Ferrussola, Mercè Gironès, o l'empresari Carles Sumarroca. I justament ahir al Parlament de Catalunya es va parlar del cas Palau, un cas de corrupció que va afectar Convergència. L'expresident Artur Mas va compareixer en comissió i va assegurar que ja ha renunciat políticament a tot pel cas Palau. L'exlíder de Convergència va recordar que penalment tampoc té res a veure amb el cas que va condemnar el partit. Mas ha reiterat que ja no té cap càrrec i ha afirmat que el Palau de la Música no va ser perjudicat econòmicament per CDC.
Políticament jo he renunciat a tot. Jo entenc que davant de vostès, que vostès poden exigir responsabilitats polítiques, és la seva funció, en aquesta exigència jo les he complertes totes. Perquè quan un ha plegat de tot, ja no pot plegar de res més. I jo ho he fet.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat el president de la Generalitat, Quim Torra, a declarar com a investigat el proper dia 29 de juliol. Es tracta de la segona causa per desobediència per no retirar la pancarta dels presos del Palau el setembre passat. El magistrat fixa aquesta data perquè argumenta que no ha obtingut resposta de l'oficina del president quan se li ha requerit per fixar un dia que fos compatible amb l'exercici de les seves obligacions públiques. Els presos independentistes dormiran ja aquest cap de setmana a casa seva en aplicació del tercer grau penitenciari. Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Batràs han determinat que la mesura sigui efectiva des d'aquest divendres. Si la Fiscalia recorre el tercer grau dels presos, com va avançar que faria fa setmanes, serà el jutjat de vigilància penitenciària el que decideixi si revoca o no la nova situació. I I de la plana econòmica destaquem que l'Ajuntament de Barcelona retirarà la llicència a 600 pisos turístics que operaven de forma il·legal. La meitat corresponen a immobles que es van registrar com a apartaments turístics l'any 2014, aprofitant l'anunci de la suspensió de llicències que va fer aleshores l'alcalde Xavier Trias. L'altra meitat són fruit d'una revisió del consistori durant els dos mandats d'Ada Colau. Entre les infraccions detectades hi ha no disposar de cèdula d'habitabilitat, no coincidir el titular del pis amb el de la llicència o pisos amb permisos dividits en dos. La tinent d'alcalde del consistori, Janet Sanz, ha deixat clar que portaran els casos a la fiscalia.
Un missatge molt clar i contundent, que amb la ciutat no s'hi juga, que la ciutat no se la pot enganyar i que l'Ajuntament de Barcelona estarà sempre vigilant i amatent de que no es cometin activitats il·legals, perquè hem de defensar la legalitat.
I el sector de la pesca i de l'aqüicultura de Catalunya ha perdut al voltant d'uns 9 milions d'euros com a conseqüència de la situació provocada per l'estat d'alerta de la pandèmia sanitària. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'acaba de presentar un pla per ajudar els sectors marítims. En tenen més detalls els companys de Canal Terres de l'Ebre.
3.300.000 euros són els que s'invertiran al pla que ha presentat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, per ajudar els sectors marítims a superar la crisi de la Covid-19. Se tracta de 5 línies d'ajuts per al sector marisquer, aqüícola i pesquer, les confraries i les activitats recreatives. Els ajuts s'han adoptat en el marc del Comitè Tècnic per a l'elaboració del Pla per la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència d'aquesta crisi social.
Toca tot el sector primari, marisqueig, aqüicultura, també pesca, toca també tot el tema dels EPIs, tots aquests material de protecció que també hem finançat, a banda de tot el tema dels ERTOs, que això, diguéssim, és capítol a part, i també tot el tema de recreatiu i d'oci, d'activitats recreatives que vàrem presentar també la setmana passada, però que forma part també d'aquest paquet, i també una ajuda a les confraries, que són pal de paller.
La consellera ha volgut fer la presentació d'aquest pla des de la Ràpita, coincidint amb la festivitat de la Verge del Carme, que enguany no s'ha pogut celebrar.
I un últim apunt en matèria sanitària, abans dels esports. La setmana vinent, l'Hospital Sant Joan de Reus passarà a ser propietat de la Generalitat. Després de 4 anys de negociacions, s'assegura així el futur del centre, que ha passat anys complicats, amb números vermells i balanços negatius. Els companys de Canal Reus Televisió fan un repàs a les dificultats que ha patit aquest hospital.
La primera fórmula per evitar que el Sant Joan hagi de baixar la persiana. Un consorci que permetria governar l'equipament des de Barcelona i des de Reus. Una fórmula que a la tardor del 2017, l'exili de l'aleshores conseller de Salut, Toni Comín, i l'aplicació de l'article 155 fan troncar. De fet, havia d'entrar en vigor el 2018 i no va ser fins a finals d'aquell mateix any que es va optar per la fórmula de l'entitat de dret públic, una nova fórmula jurídica que finalment donava la governança de l'Hospital Reusenc exclusivament a la Generalitat. Reus ha passat de dirigir la sanitat pública del sud de Catalunya a cedir-ho tot al Departament de Salut. L'objectiu era evitar més pèrdues econòmiques. De fet, partits a les antípodes com el PP i la CUP havien defensat durant anys que la sanitat a Reus es pagava per partida triple. La nova reordenació sanitària de la ciutat ha de permetre també garantir el futur dels professionals i prometre carreres als equips mèdics que serveixin de crida perquè vinguin els millors. Una altra cosa és com quedarà l'ordenació dels serveis i assistències que s'ofereixen atenent a la necessària remodelació de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
El Madrid es va proclamar ahir a la nit campió de Lliga. Els blancs van derrotar el Villarreal per 2-1 i van sumar la seva Lliga número 34. Benzema va fer l'1-0 en el minut 29. El mateix Benzema va fer el 2-0 de penal i als minuts finals el Villarreal va fer l'1-2 definitiu amb un gran cop de cap d'Iborra. Una victòria del Barça no hagués servit de res perquè el Madrid depenia de si mateix, però els barcelonistes no van ser capaços de derrotar l'Osasuna al Camp Nou i van acabar perdent per 1-2. Després del partit sí va ser molt crític amb l'equip. Va dir que els rivals els guanyen perquè hi posen més ganes i que si no fan un gran canvi cauran eliminats contra el Nàpols a la Champions. Quique Setién va donar-li la raó en part i va reconèixer que no sap si serà l'entrenador de l'equip contra els italians.
Espero que sí, pero no lo sé. Vamos a ver, yo
También estoy de acuerdo con él en algunas cosas, evidentemente, ¿no? Creo que tenemos que hacer autocrítica, hay cosas que tenemos que mejorar y que si no lo hacemos, pues nos va a costar muchísimo más, ya no la Champions, sino cualquier cosa que puedas pretender, ¿no?
I l'Espanyol va perdre a València per 1-0. És la vuitena derrota consecutiva dels pericos, que només han guanyat 5 partits en tota la Lliga. L'Espanyol s'acomiadarà de primera divisió diumenge, rebent el Celta. L'entrenador blanc i blau, Rufete, creu que l'equip no ha baixat els braços i que mereixia més.
Teníamos que acabar sin bajar los brazos y compitiendo, y bueno, dentro de los malos resultados que a nadie le gusta, y no tengo ninguna duda de que jodido para todo el mundo. Bueno, si conseguimos eso, pues será un pequeño objetivo que por lo menos yo me marqué para que el club acabara dignamente en la categoría, independiente de la derrota y hoy. Si hablamos de fútbol, vuelvo a repetir que no importa, ya lo sé. Español, pues yo creo que de nuevo se merece algo más.
I a segona, el Girona buscarà avui els 3 punts contra el Cádiz, que ja té l'ascens a primera a la butxaca. Una victòria els asseguraria la presència al play-off. Ens amplia la prèvia d'aquest partit des de Televisió de Girona. Sebas Bahí, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre a les 9, en horari unificat a la segona divisió, el Girona rebrà Montilivi al Cádiz. Mentre els gaditans han certificat l'ascens a primera divisió, els gironins busquen una victòria que els asseguraria jugar al play-off a falta d'un partit. Tot i que només una carambola de resultats en les dues últimes jornades permetria optar a l'ascens directe, la plantilla del tècnic Francisco s'ha mentalitzat que la via per tornar a primera serà la de la promoció.
Sí, no, la meta ahora mismo es play-off. La meta es ganar mañana, que nos dé esa opción, yo creo que casi segura, de jugar el play-off. Pensar en lo contrario sería equivocarnos. No nos puede desviar nada la atención de conseguir 3 puntos mañana haciendo un muy buen trabajo ante un rival que acaba de proclamarse equipo de primera división por méritos propios, y por lo tanto nada nos puede desviar eso.
Tot i que el Cádiz ja ha assegurat l'ascens, el tècnic del Girona espera un partit complicat, on no podrà comptar amb Afeu i Calavera en el lateral dret per lesió i Brian Olivan a lateral esquerra per la clàusula de la por.
I aquest cap de setmana arrenquen els play-offs de tercera i segona B. Demà, a partir de les 8 del vespre, el Cornellà s'enfrontarà a l'Eivissa en la primera eliminatòria d'ascens a segona. D'altra banda, a la lluita per una plaça a la segona B, demà jugarà la primera semifinal entre l'Hospitalet i el Sant Andreu. I diumenge es disputarà el Terrassa Europa.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sherlock Holmes, Miss Marple, Pepe Carballo, Jessica Fletcher, Mikael Lomquist i fins i tot Conan Edogawa són alguns dels detectius més famosos de la ficció. Una professió que pràcticament va aparèixer al segle XIX amb Auguste Dupin, personatge d'Edgar Allan Poe. D'aquí que sigui difícil trobar detectius més enrere en el temps, amb l'excepció potser de Guillem de Baskerville, el protagonista de la cèlebre novel·la d'Umberto Eco, El nom de la rosa. Però jo avui us convido a descobrir-ne un d'encara més antic, Titus Inquisitivus. Ens trobem a Yeso, una ciutat de la província romana Tarraconensis que avui en dia coneixem pel nom de Guissona. Allà hi ha desaparegut una noia anomenada Iunia. Titus Inquisitivus serà l'encarregat de trobar-la, amb l'ajuda una mica esotèrica de l'endeví Cornelius Augurius. Aquest és el plantejament de On és la Iúnia, una visita teatralitzada a càrrec de la companyia Alea Teatre i organitzada pel Museu de Guissona, que ens servirà per descobrir el parc arqueològic de la ciutat a través d'indrets com la Muralla, la Porta Nord, les Termes i una casa senyorial. L'entrada val 5 euros, és gratuïta fins als 8 anys i a meitat de preu fins als 16. Dissabte, 18 de juliol, a 8:15 del vespre, visita teatralitzada al passat romà de Guissona, On és la Iúnia. Entrades disponibles al web museudeguissona.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. El sistema de salut es reforça davant l'augment diari de contagis i el context de rebrots a Catalunya. El departament incorporarà 500 rastrejadors a l'atenció primària. Aquest personal administratiu gestionarà la llista de contactes dels infectats per ajudar a tallar la cadena de transmissió. El govern reconeix que el virus avança més ràpid del que preveien i calen més eines per combatre'l. En aquest context, s'acaba de crear l'Observatori Epidemiològic, que haurà d'estar operatiu a mitjans de l'any que ve. Ara per ara, en l'horitzó més immediat, els brots avancen i en un dia s'han sumat prop de 1.300 positius, el que suposa un increment de gairebé el 40% dels diagnòstics respecte a l'últim balanç. Aquest increment i de la gestió de la salut pública en parlarem tot seguit amb Josep Maria Puig, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Aquesta és la informació destacada d'aquest divendres, l'últim de la temporada abans de l'edició d'estiu, i tot seguit repassem al punt de 8:45 del matí altres titulars. Continuen augmentant els infectats a Barcelona en espera que l'Ajuntament concreti en les pròximes hores mesures de protecció en l'àmbit de l'oci i el lleure. A l'Hospitalet de Llobregat, el sector econòmic tem ja per l'impacte de les restriccions a Collblanc, la Torrassa i la Florida. Els empresaris lleidatans s'uneixen en un manifest per reclamar que s'aixequi el confinament perimetral de Segrià. Alerten que un 40% dels negocis es veuran abocats a tancar definitivament i exigeixen al govern que pagui amb urgència els ajuts promesos. Record a les víctimes i reconeixement a la tasca dels treballadors essencials en l'homenatge d'estat organitzat pel govern espanyol. Felip VI ha demanat unitat en una emotiva cerimònia que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. L'Audiència Nacional proposa jutjar l'expresident Jordi Pujol i tota la seva família per organització criminal. D'aquesta manera acaba la instrucció d'una causa on s'atribueixen delictes fiscals com ara blanqueig de capitals. L'escrit del jutge els acusa d'aprofitar la seva posició privilegiada a la societat catalana per enriquir-se durant dècades acumulant un patrimoni desmesurat. I en esports, el Barça diu adéu al títol de la pitjor manera possible. El Madrid va derrotar el Villarreal per 2-1 i va guanyar la Lliga. El Barça, que volia guanyar per posar pressió als blancs, va perdre el Camp Nou contra l'Osasuna per 1-2. I de la seva banda, l'Espanyol va tornar a perdre, en aquest cas a València, per 1-0. El Born, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, va acollir ahir vespre l'acte d'anomenament dels 6 nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Els impulsors del Cinebaix han estat un dels elegits per integrar el quadre d'honor. I avui, per acabar l'informatiu, repassarem algunes de les estrenes que arriben a la cartellera, entre les que destaquem un film de terror, Madre Oscura, on un adolescent s'enfronta a un dimoni que ha posseït la mare d'una família veïna. Més relaxada és La professora de piano, que parla de la relació entre una mare i el seu fill pianista. I per a petits i nostàlgics, Scooby, un film d'animació que recupera l'Scooby-Doo i el seu grup de joves detectius. I encara un últim apunt, aquest de serveis, pel que fa al transport públic. Una avaria en un tren a Barcelona-Sants provoca retard de 45 minuts a la línia R2. A més, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Mig miler de professionals s'incorporaran als centres de primària per identificar els contactes dels sospitosos de tenir la Covid i evitar nous brots i contagis. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat que el seu departament reforçarà d'aquesta manera el sistema de detecció i seguiment dels casos per tal d'intentar evitar amb la màxima rapidesa possible l'extensió de l'epidèmia. Els detalls amb la nostra companya Maite Polo.
Mig miler d'empleats d'Atenció Ciutadana i de la xarxa del servei epidemiològic es posaran a treballar al costat de metges i metgesses de primària per agilitzar el circuit que segueixen els pacients sospitosos de tenir Covid. Seran ells els encarregats de donar-los tota la informació i faran la llista de tots els seus contactes per seguir-los un a un. L'avantatge serà doble, a més, perquè descarregaran els facultatius d'haver de fer aquestes tasques. El nou sistema l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Crec que això és molt important per escurçar el temps que diem. És a dir, si aquesta persona se'n va a casa i després se la truca des d'una altra unitat, poden passar coses entremig. En canvi, quan la tens allà in situ, crec que és una bona manera de poder fer doncs, aquest aixecament de contactes i guanyar temps en aquesta epidèmia.
Quan una persona es contagia, pot trigar 5 dies fins a mostrar símptomes i aquest temps és clau per avisar tothom del seu entorn.
Mentre el sistema de salut es reorganitza per parar el cop immediat dels rebrots, neix una nova eina amb l'objectiu de preveure més temps les epidèmies i millorar la presa de decisions. Es tracta de l'Observatori Epidemiològic, que aspira a treballar a mitjans de l'any que ve amb tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per tal d'analitzar patrons d'evolució i reduir així el temps de reacció de les autoritats sanitàries davant d'una emergència. Un dels seus impulsors, el doctor Oriol Mitjà, ha posat exemples de respostes que hauria de donar aquest projecte, que està dotat amb 600.000 euros.
Quin efecte s'aconsegueix sobre la reducció de la transmissibilitat amb l'ús de la mascareta? Això són preguntes que ens aniria molt bé poder-les respondre i amb un observatori epidemiològic ho podem fer. Quants casos o quants contactes hem de detectar per poder parar el virus de la Covid? Quan hem de començar un confinament? A Lleida, a l'Hospitalet, a Barcelona? En quin moment exacte?
I com us hem explicat fa només uns minuts, el Departament de Salut incorporarà mig miler de rastrejadors per mirar de frenar la pandèmia als punts on aquesta s'està extenent. D'aquesta qüestió en volem parlar amb Josep Maria Puig, que és secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Puig, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
500 efectius són insuficients, entenc, oi?
Doncs em sembla que és absolutament insuficient i això està basat en números que utilitzen altres països amb més èxit que nosaltres per deturar els brots de Covid després de la primera gran onada. Tenim l'exemple d'Alemanya, que posa al voltant de 25 rastrejadors per cada 100.000 habitants, i això a Catalunya ens portaria a tenir-ne entre 1.500 i 2.000. Si posem la xifra de 1.500, estem doncs, a una tercera part del que realment necessitaríem.
Una qüestió és la quantitat, que, com diu, vostès consideren que és insuficient, i l'altra també és quan aquests rastrejadors entren en acció. Aleshores, si tenim en compte que s'acaba d'anunciar, quan ja tenim aquests brots a Hospitalet, també al Segrià i altres casos, per exemple, a la ciutat de Barcelona, arriben molt tard?
Ens sembla que és evident que s'arriba molt tard. El problema es va destapar en primer lloc al Segrià. Era un problema absolutament previsible. Fa molts i molts anys que ens arriben un grapat de milers de treballadors temporers i en aquest cas era evident que ens tornarien a arribar i, per tant, s'hagués hagut de preparar una infraestructura on allotjar-los amb dignitat i, a més, amb seguretat perquè no es propagués l'epidèmia i tenir interlocutors vàlids amb ells, mediadors, per poder fer-los entendre el que ens estàvem jugant. Són gent que venen únicament i exclusivament a buscar diners per poder donar de menjar a la seva família. Per tant, s'escapen de poder dir o de dir que estan malalts o del seu confinament perquè necessiten treballar. Tot això era molt previsible i no s'ha fet. La segona part de la mateixa història és, malgrat la manca de previsió, aquí hi hem sumat, a més, una manca de reflexes. Quan s'hi havia els primers contagis, el confinament perimetral tocava, això està bé, però és absolutament insuficient perquè fa que dintre d'aquesta olla a pressió es vagi transmetent el virus. En aquest moment, el diagnòstic de virus era el moment ideal per tenir els rastrejadors suficients per parar la progressió d'aquesta epidèmia. En aquell moment teníem a Lleida 9 rastrejadors, quan, segons les recomanacions dels països que realment ho estan fent bé, haguéssim hagut de tenir 50. Per tant, no hem tingut previsió i quan han passat arribat els problemes, els reflexes han mancat del tot, hem estat insuficients, la resposta és molt tardana i, a més, amb una quantitat que s'escapa de lluny del que necessitaríem. En aquest moment dubtem de que tots aquests rastrejadors tinguin alguna utilitat perquè el virus s'ha escampat fins a un punt en què rastrejar a tothom pràcticament serà impossible.
És a dir, que la seva feina consistirà més a poder rastrejar els futurs brots que els que estan ara mateix en marxa perquè ja són massa grans, no?
La sensació és aquesta, que tant el Segrià com a Hospitalet i ens temem que, per desgràcia, pugui també passar una cosa semblant a Barcelona, estem arribant tard i amb mitjans insuficients. De la mateixa manera que anunciar tota una agència que pugui fer previsió per mitjans de l'any que ve, estem probablement molt lluny de les necessitats reals. Això ho haguessin tingut que tenir en marxa el mes d'abril o el mes de maig, un cop s'havia posat l'epidèmia aquesta, havia arribat a la intensitat que va arribar. Era de preveure que hi haurien recaigudes, hi haurien nous brots, per tant, aquesta agència sembla que ens arriba també de forma tardana. Val més tenir-ho tard que mai, però més tard que mai no és exactament una bona acció política.
I pel que fa a la situació en la que estan treballant els professionals de la sanitat, vostès també ja han denunciat fa uns dies que la primària i que els facultatius de la primària estan desbordats, sobretot des de que es va introduir que fossin ells qui duguessin a terme els tests PCR, no?
Sí, hem denunciat des de fa molt de temps que la primària estava ofegada, que la primària estava al límit de la seva capacitat, que havia perdut 1.000 metges d'atenció els últims 10 anys degut a les retallades amb l'excusa de la crisi, i aquests números en aquest moment s'han millorat al voltant amb un centenar de professionals més i prou, de manera que és absolutament insuficient. Si amb això hi arriba una sobrecàrrega per millorar les llistes d'espera, per fer-se càrrec del diagnòstic i seguiment del Covid, per fer-se càrrec de les residències de gent gran, és evident que després del tsunami que hem patit, tant físic com emocional, i en plena època de vacances, estem en una situació d'una mancança extrema de personal que és fruit d'una política seguida al llarg de 10 anys, denunciada reiteradament i sense cap tipus de resposta adient per part de l'administració.
Josep Maria Puig, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
L'Audiència Nacional proposa jutjar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i tota la seva família per organització criminal. D'aquesta manera, acaba una instrucció d'una causa on s'atribueixen delictes fiscals com ara blanqueig de capitals o falsedat documental. L'escrit del jutge els acusa d'aprofitar la seva posició privilegiada a la societat catalana per enriquir-se durant dècades acumulant un patrimoni desmesurat. A banda de l'expresident Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i els seus 7 fills, la interlocutòria implica 18 persones més, com ara l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o l'empresari Carles Sumarroca. I justament ahir al Parlament de Catalunya es va parlar del cas Palau, un cas de corrupció que va afectar Convergència. L'expresident Artur Mas va comparèixer en comissió i va assegurar que ja ha renunciat políticament a tot pel cas Palau. L'exlíder de Convergència va recordar que penalment tampoc té res a veure amb el cas que va condemnar el partit. Mas ha reiterat que ja no té cap càrrec i ha afirmat que el Palau de la Música no va ser perjudicat econòmicament per Convergència Democràtica de Catalunya.
Políticament jo he renunciat a tot. Jo entenc que davant de vostès, que vostès poden exigir responsabilitats polítiques, és la seva funció, en aquesta exigència jo les he complertes totes. Perquè quan un ha plegat de tot, ja no pot plegar de res més. I jo ho he fet.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat el president de la Generalitat, Quim Torra, a declarar com a investigat el proper dia 29 de juliol. Es tracta de la segona causa per desobediència per no retirar la pancarta dels presos del Palau el mes de setembre passat. El magistrat fixa aquesta data perquè argumenta que no ha obtingut resposta de l'oficina del president quan se li ha requerit per fixar un dia que fos compatible amb l'exercici de les seves obligacions públiques. Disposa, a partir d'aquest divendres, dia 17 de juliol, d'una nova platja, la platja de la Marina, que està situada entre el port de Badalona i el barri de la Mora. La platja disposarà de tots els serveis. Anem a aquest punt de la ciutat de Badalona i saludem Aroa Pérez i Núria Rodríguez, companyes de la televisió de Badalona. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, com comentaves, avui Badalona suma una nova platja al seu litoral i amb aquesta ja en són 9. Ens trobem a la platja de la Marina. Avui obre per primera vegada als banyistes. Està ubicada, com heu vist, doncs, entre el port de Badalona i la zona de la central tèrmica de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Aquest és el barri de la Mora, un barri de nova construcció. Es va aixecar ara fa entre 10 i 15 anys i els 300 veïns doncs, que viuen en aquesta zona han reclamat durant tot aquest temps que es posés en funcionament doncs, el servei també de bany en aquesta platja i també a la de la Mora, una que hi ha a tocar i que ara fa 3 anys amb el trencadís del col·lector de Llevant doncs, va quedar fora de servei. Durant aquests 3 anys hi ha hagut, com dèiem, aquesta lluita que avui arriba a la seva culminació. Avui s'obre al públic la platja de la Marina amb pràcticament tots els serveis, tret del de dutxa, que no estarà operatiu fins al pròxim estiu. Sí que hi haurà però socorrisme, ja està instal·lat doncs, el mòdul, també servei de papereres i fa poca estona veiem per aquí doncs, fins i tot una màquina garbelladora i operaris d'AMB que estaven doncs, posant a punt aquesta platja. També un parell d'agents de la policia local. Amb nosaltres està precisament la veïna, la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de la Mora, ella és la Laura Cillero. Laura, hola, aquesta bon dèiem que és una lluita que ve de llarg i segurament esteu contents de poder utilitzar aquest terreny que s'ha hagut de descontaminar, que ho ha fet finalment l'empresa gestora del Port de Badalona, que és Marina Badalona, perquè aquí hi havia ubicada una empresa química, la Cross.
Exacte. Fa 3 anys que es va trencar el col·lector i quan ens vam quedar sense la platja de la Mora va ser quan vam començar la lluita, ja que sabíem que la platja de la Mora no la recuperaríem fins que es traslladés el col·lector, que no sabem quants anys passarà. Llavors vam començar a fer reivindicacions, parlar, reunions, perquè descontaminessin aquesta platja, la caleta del port nosaltres li diem, però és la platja de la Marina, i, bueno, i per fi ha arribat el dia, després de 3 anys.
Contents, satisfets per això que finalment el resultat sigui aquest?
Molt contents perquè bueno, hem estat a sobre els veïns perquè es fa realitat.
M'explicaves que fins ara hi havia un ús, podéssim dir, que furtiu, no?, d'aquesta platja i que hi havia problemes d'incivisme, de neteja, que confieu doncs, que ara que hi haurà una neteja permanent això no passi. Què és el que succeïa?
Sí, bueno, era una platja sense serveis, però es feia ús. Llavors, què passa? Que com, bueno, hi ha molta gent, no la majoria, però un tant per cent que són incívics, llavors deixaven doncs, la platja bruta, feien barbacoes, tendes de campanya, venien aquí amb els gossos, i ara confiem que, clar, amb socorrista, amb la neteja, amb els serveis essencials, doncs confiem que, no, que això no passi.
Moltes gràcies, Laura.
Gràcies.
Doncs ja ho veieu, en aquesta platja ja comencen a haver els primers nudistes esperant que tornin els rajos de sol que fa 5 minutets han marxat.
El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona va acollir ahir vespre l'acte d'anomenament dels 6 nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. El cineasta i animador Jordi Amorós, el director i productor Carlos Benpar, la muntadora Teresa Font, el periodista i activista cultural Josep Maria López Llaví, l'actriu Serena Bergano i els impulsors del Cinebaix han estat els elegits per integrar el quadre d'honor. I aquesta setmana el terror torna al cinema amb Madre Oscura. Un adolescent s'enfronta a un dimoni que ha posseït la mare d'una família veïna. Més relaxada és La professora de piano, una pel·lícula alemanya que parla de la relació entre una mare i el seu fill pianista. I per a petits i nostàlgics s'estrena Scooby, un film d'animació que recupera l'Scooby-Doo i el seu grup de joves detectius. Ens ho amplia el nostre company David Navarro.
El Ben, un adolescent rebel, protagonitza Madre Oscura. Mentre visita el seu pare durant l'estiu, descobreix que un malvat diable assetja una família veïna. Quan pren possessió de la mare, la criatura comença un joc aterridor per aprofitar-se dels nens del poble. Ben posarà en marxa una creuada per detenir el malèfic diable abans que consumeixi tot allò que aprecia. La professora de piano ens presenta la Lara. Fa 60 anys i té motius per celebrar-ho. El seu fill Víctor oferirà el concert de piano més important de la seva carrera. Ella va guiar la seva carrera musical, però porten setmanes sense parlar i no sembla que hagi de ser benvinguda en el seu debut com a professional. Sense pensar-s'ho dues vegades, comprarà totes les entrades que queden a la venda i les repartirà a tothom amb qui es vagi trobant. El film d'animació Scooby ens explica com es van conèixer els amics Scooby i Shaggy i com es van unir els joves detectius Fred, Velma i Daphne per formar la seva famosa agència de detectius. Després de centenars de casos resolts, s'enfronten al misteri més complicat de les seves carreres, un complot per a que el gos fantasma Cerber es faci amb el món.
I el poblat neolític de la Draga, Banyoles, al Pla de l'Estany, ha recuperat aquest mes de juliol les visites guiades. La crisi sanitària no ha reduït el nombre de visitants al jaciment. Fins ara ja hi han passat més de 60 persones. Les mesures de seguretat i sanitàries no han modificat massa la mecànica de les visites. L'única diferència és que s'ha d'anar amb mascareta, mantenir les distàncies, no es pot tocar cap material i l'entrada a les cabanes és més esglaonada. Durant la visita, l'arqueòloga que dirigeix l'activitat explica el dia a dia dels pagesos i dels ramaders neolítics que menjaven, què caçaven, quins estris i quines eines utilitzaven, entre d'altres qüestions que respon. La propera activitat al jaciment serà aquest diumenge. El Barça diu adéu al títol de la pitjor manera possible. El Madrid va derrotar el Villarreal per 2-1 i va guanyar la Lliga. El Barça, que volia guanyar per posar pressió als blancs, va perdre el Camp Nou contra l'Osasuna per 1-2. Quique Setién va donar-li la raó en part a Leo Messi, que va dir que els altres equips guanyaven perquè hi posaven més ganes i va reconèixer que no sap si serà l'entrenador de l'equip contra els italians.
Espero que sí, pero no lo sé. Vamos a ver, yo también estoy de acuerdo con él en algunas cosas, evidentemente, ¿no? Creo que tenemos que hacer autocrítica, hay cosas que tenemos que mejorar y que si no lo hacemos, pues nos va a costar muchísimo más, ya no la Champions, sino cualquier cosa que puedas pretender, ¿no?
I l'Espanyol va perdre a València per 1-0. És la vuitena derrota consecutiva dels pericos, que només han guanyat 5 partits en tota la Lliga. L'Espanyol s'acomiada de primera divisió diumenge, rebent el Celta, i l'entrenador blanquiblau, Rufete, creu que l'equip no ha baixat els braços i que mereixia més.
Teníamos que acabar sin bajar los brazos y compitiendo, y bueno, dentro de los malos resultados que a nadie le gusta, y no tengo ninguna duda de que he jodido para todo el mundo. Bueno, si conseguimos eso, pues será un pequeño objetivo que por lo menos yo me marqué para que el club acabara dignamente en la categoría, independiente de la derrota y hoy, si hablamos de fútbol, vuelvo a repetir, que no importa, ya lo sé. Español, pues yo creo que de nuevo se merece algo más.
I aquest cap de setmana arrenquen els play-offs de tercera i de segona B. Demà, a partir de les 8 del vespre, el Cornellà s'enfrontarà a l'Eivissa en la primera eliminatòria d'ascens a segona. D'altra banda, la lluita per una plaça a la segona B. Demà es jugarà la primera semifinal entre l'Hospitalet i el Sant Andreu. I diumenge es disputarà el Terrassa Europa. I abans d'acomiadar-nos avui, el proper dilluns arrenca el Notícies en Xarxa Estiu, la versió estiuenca d'aquest informatiu. Un espai que també prendrà el relleu del Connecticut, que ocuparà la franja de 7 a 8 de la tarda. En el programa hi haurà diversos gèneres informatius, des de les notícies a les connexions en directe a Motxilla, passant per l'entrevista, entre d'altres qüestions. Ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
Aquest estiu, les notícies relacionades amb la Covid-19 ens mantindran connectats amb els informatius. El Notícies en Xarxa Estiu ens informarà de dilluns a divendres de l'evolució de la pandèmia i de les notícies més rellevants de cada municipi. El presentarà Jessica del Moral.
La particularitat d'aquest estiu és que serà un estiu atípic en tots els sentits i això ens obliga a mantenir molt la guàrdia informativa en aquest sentit, sobretot perquè depèn molt del comportament social, com evolucioni la pandèmia. Per tant, d'alguna manera i per primera vegada a la història, la informació ens interpel·la a tots i, per tant, és un gran repte fer el Notícies en Xarxa edició estiu.
Amb un format similar a l'edició matinal del Notícies en Xarxa, el next estiu es potenciaran les connexions en directe i es seguirà l'actualitat de ben a prop. El programa es podrà veure a les televisions locals de la xarxa i per streaming a laxarxa.cat.
Notícies en Xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Macondo.
Ja sé per què canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, editat per Llibres de l'Asteroide. Aquesta novel·la no és ficció, sinó que és el primer volum de 7 que composen l'autobiografia de Maya Angelou, que abarca dels 3 anys fins als 17. Aquí ens explica com una nena de 3 anys i un nen de 4 viatgen des de Califòrnia amb destí a un poble d'Arkansas. Els seus pares s'han divorciat i han decidit enviar-los a casa de l'àvia paterna per a que se'n faci càrrec. Així, amb una realitat tan crua, amb dos nens abandonats en un tren, comença aquesta novel·la que es llegeix d'una tirada i que la seva autora, Maya Angelou, va escriure en 41 anys. La Premi Nobel de Literatura Toni Morrison va dir que va obrir el camí de l'escriptura a les dones afroamericanes dels Estats Units. El seu propi títol ens submergeix en un món de persones atrapades, en aquest cas per la seva raça, la seva desigualtat política, econòmica i social, que encara mantenen l'esperança de que algun dia la seva situació millori. S'ho repeteixen com un mantra, que de tant repetir-se creuen que acabarà sent real. Maya narra la seva història amb un to que al començament pot semblar infantil, però a mesura que creix la seva veu i renaments també. Maya narra les desigualtats i injustícies amb aquesta veu de nena. Fins i tot ens esveja que el seu somni infantil és ser blanca.
La mujer negra se ve atrapada en el triple fuego cruzado del prejuicio masculino, el ilógico odio blanco y la falta de poder de los negros. Con frecuencia se muestra asombro, desagrado e incluso beligerancia ante el hecho de que la mujer negra americana adulta desarrolle un temperamento fuerte. Rara vez lo acepta como resultado inevitable de la batalla ganada por los supervivientes, que merece respeto, si no aceptación, de eutanasia.
Ens va relatant com és la seva vida i amb els seus ulls veiem clarament les conseqüències de la gran depressió del 29 i la constant sensació d'abandonament per part dels seus pares. L'humor es barreja amb la tragèdia i hi ha moments del llibre que són realment esfereïdors. Una novel·la autobiogràfica que ens ha arribat al cor. La veu de la petita Maya encara ressona dins nostre. Et portarem amb nosaltres molt de temps, Maya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, informa Pere Gilard. El secretari general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, carrega contra el Departament de Salut i denuncia que arriba tard i malament en la gestió dels rebrots del Segrià. El govern ha anunciat les darreres hores que incorporarà 500 rastrejadors a l'atenció primària perquè gestionin la llista de contactes dels infectats i per ajudar a tallar les cadenes de transmissió. Puig assegura que en manquen més i que ha faltat previsió i reacció.
Em sembla que és evident que s'arriba molt tard. El problema es va destapar en primer lloc al Segrià. Era un problema absolutament previsible. Fa molts i molts anys que ens arriben un grapat de milers de treballadors temporers. Aquí hi hem sumat una manca de reflexes a confinament perimetral. Tocava, això està bé, però és absolutament insuficient perquè fa que dintre d'aquesta olla a pressió es vagi transmetent el virus. En aquell moment era el moment ideal per tenir els rastrejadors suficients per parar la progressió d'aquesta epidèmia.
Mentrestant, continuen augmentant els infectats a Barcelona, a l'espera que l'Ajuntament concreti les pròximes hores mesures de contenció en l'àmbit de l'oci i el lleure. La Guàrdia Urbana començarà a multar els propers dies a tots aquells qui no portin mascaretes. I el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Jordi Turull han sortit aquest matí de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per primera vegada com a presos classificats en tercer grau. Carme Forcadell també ha sortit aquest divendres de la presó de Bat Ras. Amb aquesta condició poden passar tot el cap de setmana a casa i s'han de presentar a presó dilluns vinent al vespre. Jordi Turull ha assegurat en una entrevista a RAC1 després de sortir de la presó que poden sortir amb el tercer grau penitenciari, però que no és la llibertat. Tot això sí que ho volen aprofitar al màxim.
Sí, però semi llibertat és com moltes coses a la vida. O és o no és, no hi ha semis, perquè dilluns dormirem a la presó, dimarts dormirem a la presó, dimecres dormirem a la presó, dijous dormirem a la presó, no? I tot això amb una perspectiva d'una sentència de 12 anys. I això és el que hi ha. Ara, aquests moments que tenim aquest bocí de llibertat, malgrat que hi som nosaltres encara aquesta infinita injustícia, doncs el volem aprofitar al màxim.
Més coses en política municipal. A Premià de Mar, l'equip de govern es sotmetrà a una qüestió de confiança després que el ple municipal rebutgés una nova proposta per als pressupostos municipals d'aquest 2020. Ens ho amplien des de Ràdio Premià. Manel Ferrer, bon dia.
Bon dia. La proposta de pressupost del govern premianenc va tornar a punxar al ple municipal i finalment s'acudirà a una qüestió de confiança per desbloquejar la situació, ho va anunciar l'alcalde al final d'una sessió que bàsicament va centrar-se en el debat d'aquesta proposta i on, a més dels previsibles vots en contra dels grups esquerres, també Ciutadans s'hi va oposar, fent, per tant, que els vots del PDeCAT i el PSC quedessin en minoria. Ara, segons indica la normativa, se celebrarà un ple extraordinari dimecres que ve, dia 22, amb la qüestió de confiança com a únic punt de l'ordre del dia. Ciutadans, que a priori havia de decantar la balança en un sentit o en un altre, va justificar el seu vot en contra en el fet, va dir, que ni des d'un punt de vista comptable ni per prioritats era el seu pressupost i, en contra del que deien altres forces, van assegurar que no havien participat en la seva confecció.
Gràcies, Manel Ferrés, de Ràdio Premià de Mar. I en esports, el Barça diu adeu al títol de la pitjor manera possible. El Madrid va derrotar ahir al Villarreal per 2-1 i va guanyar la Lliga. El Barça, que volia guanyar per posar pressió als blancs, va perdre al Camp Nou contra l'Osasuna per 1-2.
I mentrestant, de la seva banda, l'Espanyol va tornar a perdre, en aquest cas pel València, contra el València, per 1-0, i encadena la seva 8a derrota consecutiva. Doncs amb esports tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Pirineu de Lleida.
Notícies en xarxa de fer el relleu de cara a aquesta tercera hora. Més notícies amb més informació que arrenca tot just ara fins a les 10 del matí. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Amb quins temes?
Doncs mira, última tercera hora de la temporada. Bones vacances, per cert, Thaís.
Igualment.
Que vagi molt bé l'estiu.
Gràcies.
Ens trobem al setembre.
Sí, sí.
Doncs els propers minuts parlarem de coronavirus, parlarem de la Covid i parlarem amb Fernando García Benavides, doctor en Medicina i catedràtic de Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. També parlarem de rastrejadors, dels casos de Covid, de confinament i de la responsabilitat d'administracions i de ciutadans per evitar la propagació de la malaltia. De lliçons apreses o no, i de com aquesta pandèmia serà un punt d'inflexió a la nostra manera de funcionar el món. Segur que sentirem bones reflexions en la propera estona. I la conversa tranquil·la d'avui la mantindrem amb Miquel Pueyo, ara mateix l'alcalde de la única capital catalana que ha tornat a estar confinada. Ja fa 15 dies i en tenen ben bé per 15 més. Quin impacte té això per la ciutat? Com ho porten els veïns? S'estan fent bé els deures? I què passa amb els temporers que tornen a estar a l'ull de l'huracà, víctimes d'aquesta pandèmia? Doncs en parlarem a partir de 9:45. Abans de tot, com sempre, el que hem de fer és posar-nos al dia de com s'està llevant aquest divendres, aquest 17 de juliol. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix encara continua tallada la C-55 a Manresa en direcció a Abrera per un camió avariat i es fan desviaments senyalitzats per tal de mantenir la mesura possible el flux de la circulació en aquest tram. D'altra banda, la situació ja s'ha normalitzat a la corona de Barcelona. Passada l'hora punta, veiem com s'ha restablert la normalitat als accessos de la ciutat. Això sí, encara queden algunes retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. I per últim, aprofitem també per recordar que amb la mesura ja ratificada del confinament de Lleida i del Baix Segre es mantenen aquests 12 controls d'accés a tota la comarca del Segrià. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Per cert, pel que fa al transport públic, els recordem que hi ha una avaria en un tren a Barcelona-Sants que provoca retards de 45 minuts a la línia, concretament la R2. A més, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual. Ara fem un cop d'ull al temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada vindrà marcada per l'ambient assolellat, malgrat que tindrem intervals de núvols a punts del nord-est i també del litoral i prelitoral central. Si bé, fins a mig matí també podran aparèixer intervals de núvols al nord de la depressió central cap al camp de Tarragona, però aquí minvaran ràpidament. En general, esperem també el creixement d'algunes nuvolades davant la costa central fins al migdia i a punts de l'interior del quadrant nord-est a partir d'aleshores. De manera molt local podria afectar algun xàfec localment intens a zones d'entre el Barcelonès i el Maresme, sobretot arran de costa, i especialment, com dèiem, fins al migdia, i a partir d'aleshores a punts propers a l'àrea del Montseny, també cap a la comarca d'Osona, Ripollès i del Berguedà. Pel que fa a la temperatura, en general pujada entre lleugera i moderada, tret de Ponent i Terres de l'Ebre, i també zones de l'Alt Empordà, on es mantindrà sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Les 9 i 8 minuts, entrem en matèria perquè mig miler de professionals s'incorporaran als centres de primària per identificar els contactes dels sospitosos de tenir la Covid i evitar nous brots i contagis. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat que el seu departament reforçarà així el sistema de detecció i de seguiment de casos per intentar evitar amb la màxima rapidesa possible l'extensió de l'epidèmia. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
Mig miler d'empleats d'Atenció Ciutadana i de la xarxa del Servei Epidemiològic es posaran a treballar al costat de metges i metgesses de primària per agilitzar el circuit que segueixen els pacients sospitosos de tenir Covid. Seran ells els encarregats de donar-los tota la informació i faran la llista de tots els seus contactes per seguir-los un a un. L'avantatge serà doble, a més, perquè descarregaran els facultatius d'haver de fer aquestes tasques. El nou sistema l'ha presentat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Crec que això és molt important per escurçar el temps que diem. És a dir, si aquesta persona se'n va a casa i després se la truca des d'una altra unitat, poden passar coses entremig. En canvi, quan la tens allà in situ, crec que és una bona manera de poder fer doncs, aquest aixecament de contactes i guanyar temps en aquesta epidèmia.
Quan una persona es contagia, pot trigar 5 dies fins a mostrar símptomes i aquest temps és clau per avisar tothom del seu entorn.
I mentre el sistema de salut es reorganitza per parar el cop immediat dels rebrots, neix una nova eina amb l'objectiu de preveure amb més temps les epidèmies i millorar la presa de decisions. Es tracta de l'Observatori Epidemiològic, que espera treballar a mitjans de l'any que ve amb tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per analitzar patrons d'evolució i reduir així el temps de reacció de les autoritats sanitàries davant d'una emergència. Un dels seus impulsors, una de les cares visibles d'aquesta pandèmia, el doctor Oriol Mitjà, ha posat exemples de respostes que hauria de donar aquest projecte dotat amb 600.000 euros.
Quin efecte s'aconsegueix sobre la reducció de la transmissibilitat amb l'ús de la mascareta? Això són preguntes que ens aniria molt bé poder-les respondre i amb un observatori epidemiològic ho podem fer. Quants casos o quants contactes hem de detectar per poder parar el virus de la Covid? Quan hem de començar un confinament? A Lleida, a l'Hospitalet, a Barcelona? En quin moment exacte?
Doncs volem parlar de tot plegat amb un expert en la matèria com és el doctor Fernando García Benavides, doctor en Medicina, catedràtic de Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Benavides, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix és un dels grans problemes que tenim, la qüestió dels rastrejadors, la qüestió de tenir controlades les persones que són portadores de coronavirus.
Bueno, aquest és un problema que ja teníem, no? Jo crec que el consens científic i polític també, quan va acabar l'estat d'alarma, era que els rastrejadors, l'epidemiologia de camp, era l'instrument, l'eina fonamental per no tornar un confinament i la necessitat d'un nou estat d'alarma. Això és el que passa, que arribem bueno, una mica tard.
Tard i amb pocs efectius. Aquests 500 que s'ha anunciat, vostè creu que són suficients?
Bueno, a veure, és que els números no són del tot clar, no? Jo crec que la informació que arriba, no, al ciutadà i als professionals no acaba de ser del tot clara, no? Perquè hi ha hagut diverses convocatòries, ara s'han incorporat administratiu, que em sembla molt bé, perquè aquesta tasca és una tasca que si estan les persones ben entrenades la poden desenvolupar persones com una, no necessàriament amb formació en medicina i infermeria, i la convocatòria que s'ha fet és només que per metge i infermera, una convocatòria de places noves. Jo sóc el director del màster de salut pública a la Pompeu Fabra i a l'Autònoma de Barcelona, és l'únic màster, i és un màster obert també a biòleg, veterinari, farmacèutic, sociòleg, economista, i estem molt orgullosos d'aquesta multidisciplinarietat. Per tant, no entenem com la convocatòria per ocupar aquestes places estan limitades només que a metges i infermeres. Jo crec que són dificultats que és com, no sé, estamos disparando contra nuestros propios pies, no? I és una situació, bueno, a veure si podem sortir. Jo desitjo que tot avance ràpidament perquè lo necessitem els ciutadans, el país, l'economia, És urgent resoldre aquest problema.
Doctor, em sembla molt interessant aquesta apreciació que ha fet ara sobre quin perfil de rastrejador s'està buscant, perquè pel que entenc es podria ampliar molt més el ventall i anar a buscar altres professionals que estarien exactament igual de preparats que metges i infermeres per fer aquest rastreig.
Clar, sí, ja. El màster nostre, des de, és el màster, sí. Ja que portem 20 i tants anys, és un màster on formem a les persones que per fer epidemiologia i per fer salut pública, que és el que necessitem. Jo crec que un enfocament restringit, molt corporatiu, molt estret, i això està dificultant. A més, perquè no hi ha metges. Els metges estan treballant a l'assistència i no entenem quin és el lideratge, en què estan pensant les autoritats sanitàries del nostre país.
Doctor, com veu les decisions que s'han pres en les últimes setmanes respecte als nous confinaments? Tenim dos perfils de confinament. D'una banda, el de Lleida o el Segrià, que és confinament perimetral de tota la comarca, amb 7 municipis específicament en confinament només per ells, i la situació de l'Hospitalet, per exemple, amb un confinament més quirúrgic, més enfocat només a 3 barris. Són correctes aquestes decisions? Anem pel bon camí?
Bueno, sí, jo crec que una vegada que no s'han pogut controlar els casos que estan infectant i els contactes, el confinament és el recurs que tenim. Tornar un confinament estricte, un confinament generalitzat, jo crec que és una decisió que si es pot provar, perquè ens faig error, no hi ha solucions màgiques. La medicina, l'epidemiologia, la salut pública. Per tant, jo crec que s'està provant, són models que s'han provat en altres països i hem d'estar molt atents i manegar les dades, tenir bona informació per prendre decisions ràpides. Si s'incrementen els casos, s'haurà d'incrementar el confinament, i si es tornen cap endarrere, pues s'han de tornar i a obrir de nou la vida, no, la societat, no, perquè lo necessitem, no. Jo crec que el comportament de la ciutadania en general és exemplar, no. Jo crec que sempre hi ha gent que se salta el semàfor, no? Jo l'he dit esto diverses vegades, no, però la majoria dels ciutadans respecten els semàfors, pues lo mateix en les mesures que s'estan prenent, no. Bueno, anem provant i no queda més remei que estar tot atents, pendent de les autoritats i seguir les seves indicacions. Jo crec que aquí també hem de ser crítics, al mateix temps hem de respectar les decisions, no? Perquè si no anem en joc.
Doctor, vostè deia que falta informació al respecte. Quin tipus d'informació creu que no s'està donant o no s'està facilitant?
Bueno, jo crec que la informació sobre com va la pandèmia, com evoluciona, jo crec que necessitem informació almenys des del punt de vista epidemiològic, des del punt de vista professional, els que no estem a la cuina, que no, la gent que està a cuina tenen tot el meu recolzament, no? Uh-huh. Si és que tal, no? Però no tenim tota la informació descriptiva de lo que està succeint a Lleida o a l'Hospitalet o a Barcelona. Entre altres coses, perquè no hi ha recollida informació, perquè falta aquest tipus de professional que té a sobre immediatament, i això no es pot només amb telèfon. És que la solució aquesta de... Clar que sí, que el telèfon és fonamental, i el vídeo, i l'internet, no? Però cal persones formades que entren en contacte. Això és el que va provar Alemanya des del principi, i explica com ha sortit Alemanya d'una situació en què ha tingut brot a los escorxadors, com aquí també, no? Però el tenir aquestes persones, un nombre suficient de persones pendent de que si sorgeix un cas a la primària ràpidament fa una recerca dels seus contactes, la llista de contactes d'aquestes persones els últims dies, i recull aquesta informació és tractada. El problema és que aquesta informació està sent recollida, tota la que necessitem, tota la que està tot el que està passant no s'està recollint de manera sobre el temps, de manera precisa, no? Aquest és el problema que tenim, no? Falta aquestes persones des del bon començament. Es va dir. Necessitem rastrelladors, necessitem epidemiologia de camp. No hi ha prou amb el telèfon i un call center. No hi ha prou. Es necessita, però no és suficient.
Doctor, a vostè que és expert en salut pública, anem a tocar un altre vessant de la qüestió. Com considera que ho estan fent les empreses catalanes, per exemple, en matèria de prevenció, contagis, higiene, salut laboral, perquè ens fixem molt en el que passa al carrer, però no sé si ens fixem tant en el que passa dins les parets d'empresa, per exemple.
Bueno, aquesta és altra qüestió, efectivament, molt, molt important. Una part, el nombre de los brots, ja, Lleida és un exemple claríssim, han començat els brots a les empreses, perquè el perill del contagi està quan uno està tancat a un espai tancat, a una proximitat entre les persones, no? Durant molt de temps. Aquí està el veritable risc de contagi, no? I, per tant, els brots, molts, han començat a les empreses. I les empreses han de tenir un servei de prevenció de riscos laborals. És obligatori, toca a les empreses. I aquest servei de prevenció de riscos laborals han estat uns recursos ociós. No han estat suficientment coordinats amb la salut pública i amb l'atenció primària. És com un món a banda, un món a part, tancar a les portes de les empreses, dintre no saben què passa. No? I la salut pública ha de coordinar-se amb el servei de prevenció. I els serveis de prevenció han de coordinar-se amb la salut pública. Això no ha parat en lloc a tota Espanya. Ha estat un recursos ociós. El servei de prevenció, durant el període de l'estat d'alarma, van estar fora del radar. Hi havia guies d'actuació, però ningú es posava a coordinar-se, i a vegades, quan des de la salut pública em consta que el servei d'epidemiologia de Lleida, el doctor Godoy va a entrar en contacte amb moltes empreses per intentar coordinar-se, des de les empreses no sentia, no responia, no hi havia ningú. No? Per tant, hi ha una manca de coordinació, per una banda i per una altra, del servei de prevenció de riscos laborals a les empreses. No? Els hospitals, a diferència d'aquesta situació general, els hospitals, quan va començar la pandèmia i la curva va començar a pujar, els serveis de salut laboral als hospitals han estat exemplar. No? Jo crec que part de la capacitat dels hospitals per respondre al tsunami de la pandèmia, al març i a l'abril, va estar les persones, i al darrere d'aquestes persones, professionals, que ahir, no?, reconeixia el seu labor, no?, a l'acte a Madrid, jo crec que també perquè hi havia el servei de prevenció de riscos laborals, el servei de salut laboral, que és el mateix, els hospitals que estaven recolzant els professionals. I els hospitals, que el problema per atendre els moments àlgids de la pandèmia, els hospitals no era tant un problema de respiradors, no hi ha un problema de cames d'UCI, sinó de personal, que no hi havia personal perquè estaven malalts.
Sí, sí.
Estaven malalts perquè s'estaven infectant. El problema, a vegades, en l'hospital, al mar, jo he estat com a metge voluntari, hi ha un moment que el nombre de sanitaris infectats i aïllats era enorme. No? Estem, bueno.
És la situació que hi ha ara mateix. Veurem què és el que passa les properes setmanes, els propers mesos, sens dubte, n'haurem d'estar molt pendents. Moltíssimes gràcies, doctor Benavides, per haver-nos explicat i donat el seu punt de vista sobre aquesta qüestió. Que vagi molt bé, bon estiu. I tornem a parlar, sens dubte, més endavant. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
I vinga, va, una mica de bones notícies, perquè avui hem de felicitar els impulsors del popular cinema Cinebaix a Sant Boi de Llobregat, perquè han estat triats com a membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Anem a donar una mica d'oxigen a l'actualitat que ve tan carregada de males notícies. Un honor, mai millor dit, que compartiran amb el cineasta Jordi Amorós i Carles Bampar, la muntadora Teresa Font, el periodista Josep Maria López Llaví i l'actriu Serena Bergano. Què representa ser soci d'honor? Doncs els hi preguntem directament amb ells, perquè a les portes del Cinebaix tenim els companys de TV, el Guillem Caballero i el Víctor García. Què tal? Molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs un dels cinemes referents aquí a la comarca del Baix Llobregat com és Cinebaix, aquí a Sant Feliu de Llobregat, que ha rebut aquest reconeixement, un cinema que continua apostant per al cinema en català, per al cinema d'autor i que han lluitat molt per mantenir la seva subsistència. Els hi preguntem directament a ells, ens acompanya el Xavi Bax. Xavi, què tal? Bon dia, membre de la Junta.
Molt bon dia, gràcies.
Bé, explica'ns una mica què ha suposat aquest reconeixement membre d'honor per part de l'Acadèmia del Cinema en Català.
Bueno, molt contents i reconeixement d'una trajectòria d'un projecte que neix des de baix, de la mobilització ciutadana, de l'autogestió, de l'associacionisme, del voluntariat, de l'associació sense ànim de lucre, però sobretot perquè també neix des de baix, des del Baix Llobregat, en el sentit de que la capital del Baix Llobregat, Sant Feliu, rodejat de la gran influència de l'àrea metropolitana, sobretot de Barcelona, poder mantenir aquest projecte d'un cinema de proximitat quan d'alguna manera ha anat desapareixent a la llarga territori de Catalunya, ens fa molta il·lusió.
Sou un cinema que aposteu pel cinema en català, com dèiem, pel cinema d'autor, també per les pel·lícules d'actualitat, però, com dèiem, aposteu per un tipus de cinema que a vegades no hi és en moltes sales.
Sí, que de totes maneres estem molt decidits, perquè és el nostre objectiu vertebrador, el cinema europeu, però també de l'aposta per protegir la diversitat cultural. Al cap de llarg de l'any acabem fent 4 festivals que donen visibilitat a les cinematografies d'arreu del món. Fem un festival de cinema asiàtic, un festival de cinema latinoamericà, un festival de cinema africà, que és una cinematografia totalment invisible, i un festival de cinema mediterrani al Llevant. I tot això sí que ens dona una característica molt diferenciadora respecte a molts altres projectes.
Moltes gràcies, Xavi. I també ens acompanya la membre de la Junta, també, la Maria Coscoll. Què tal, Maria?
Bon dia.
Bé, ja tens amb tu a la mà aquest reconeixement que vau rebre ahir al Bon Centre Cultural. Com va anar?
Bueno, va ser un acte molt emotiu per nosaltres, perquè la realitat és un nomenament que no ens esperàvem, i considerem que és un reconeixement a molta gent que durant aquests 15 anys ha passat per Cinebaix de forma voluntària, també el nostre públic i els nostres socis, perquè la seva fidelitat també pensem que mereix aquest reconeixement. Per tant, ens ho prenem com un reconeixement personal, perquè el Xavi i jo fa molts anys que des de l'inici que ens dediquem en cos i ànima en aquest projecte, però també a molta gent que durant aquest temps ha passat per Cinebaix.
Maria, ho comentàvem ara, Cinebaix ha lluitat molt per poder mantenir la seva subsistència. El que abans era el cinema Guinart, ara Cinebaix, s'ha de reconèixer, no?, tot plegat.
Home, jo crec que sí, perquè és el que deia una mica el Xavi, no?, al costat de Sant Feliu són molt invisibles, no?, Barcelona ho xicla molt tot, sobretot a nivell de mitjans de comunicació, costa molt que apareguin els nostres projectes, no?, com els festivals, que tenen molt poca visibilitat, i que l'Acadèmia hagi pensat en nosaltres, sobretot com activistes culturals i cinematogràfics, la veritat jo crec que a veure si canvia una mica la cosa i se'ns té més en compte en el futur.
Suposa per un cinema local ser-hi allà ahir en aquest reconeixement amb tanta gent del món del cinema, tanta gent important, com ho vau viure tot plegat?
Bueno, jo personalment em sentia una mica com peix fora de l'aigua, no? Perquè més aviat el nostre és un activisme cultural, evidentment cinematogràfic, però clar, allà hi havia moltes patums, no? Des d'actrius, muntadores, però bueno, jo crec que va ser un moment també per conèixer diferents facetes del món del cinema, i la veritat, i també ens va agradar molt que vingués el Joan Dausà a fer la glossa sobre Cinebaix. Bueno, jo crec que va estar molt bé.
Moltes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, aquest reconeixement a Cinebaix, aquest cinema comarcal situat aquí, a Sant Feliu de Llobregat.
Doncs enhorabona, val la pena també destacar aquestes bones notícies. Que vagi bé, companys de TV, molt bon dia també i bon estiu. Fem una pausa, 3 minuts, i tornem de seguida per parlar amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Fins ara.
No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
La comarca del Segrià és a punt de complir els 15 dies de reconfinament, un tancament perimetral de la comarca agreujat en el cas de la seva capital Lleida i 6 municipis més des de dilluns, on el confinament en aquests casos és més restrictiu. El rebrot ja afecta més de mig miler de persones, de les quals més d'un centenar estan hospitalitzades. En volem parlar d'aquesta situació greu per la qual passa la capital del Segrià amb el seu alcalde, el senyor Miquel Pueyo. Què tal, senyor Pueyo? Molt bon dia.
T'asseguro que ho he comprovat i ho he agraït.
Senyor Pueyo, bon dia. Hem de connectar amb Lleida Televisió. I ens consta que hi és, perquè l'hem vist. Alcalde Pueyo, ens escolta bé?
Ara te sentia a tu.
Ara em sent?
No et preocupis, Eli.
Doncs diria que l'alcalde no és conscient que està mentent ara mateix. Però ho està, i és evident. Que hi és, que està, només falta que ens escolti, que ens pugui saludar i que puguem començar aquesta conversa, òbviament, perquè realment ara mateix si hi ha un focus d'atenció informativa a Catalunya és Lleida, amb aquest reconfinament, com dèiem, des de fa 15 dies a tota la comarca i un confinament encara més dur per Lleida ciutat i per 6 municipis més de la comarca. Ho tornem a provar. Alcalde Pueyo, què tal? Molt bon dia.
Jo, bon dia. Jo la sento, però sento un fregit terrible, però vaja, bé, bon dia.
Creu que podrem parlar i conversar amb calma o s'estima més que ho resolem perquè és insuportable?
Vostè? No, jo hi posaré tota la calma necessària, sí.
Gràcies per l'esforç. Li deia que com està, alcalde, no sé si és una pregunta que es pot formular així amb aquesta tranquil·litat amb la que està caient a la seva ciutat.
Com estic? Doncs estic com la majoria dels meus conciutadans. Evidentment, doncs, hi ha una certa sensació de frustració. Després del període del confinament dur, doncs, tothom vam pensar, o fins i tot se'ns va dir, que tindríem un parèntesi estival abans d'un possible segon rebrot. i molt aviat ens vam trobar amb el tancament perimetral i després encara amb aquest confinament més intens. Els ciutadans i les ciutadanes estan sobretot molt preocupats pel que fa a la continuïtat de l'estructura econòmica de la ciutat i de la comarca. Especialment el comerç i l'hostaleria doncs han patit un impacte brutal. De fet, ara estava revisant una declaració que han fet les organitzacions patronals i sectorials i el Col·legi Economistes de Lleida, i tinc aquí un retall de Segre amb algunes de les frases d'algun dels representants que el van presentar, no? El confinament té un impacte brutal sobre l'economia i els ciutadans. El president de la Cambra de Comerç, el president de Pimec, diu: les mesures de les administracions condemnen a tancar molts negocis. I encara hi ha algun titular més dramàtic. Per tant, doncs, em sento preocupat. El que passa que al mateix temps, com a alcalde i com a qualsevol persona que assumeix un espai de responsabilitat en una institució, en una empresa, fins i tot en una família, doncs cal conservar tota la serenitat possible i sobretot també crec que podem estar enfadats, frustrats, moltes famílies també tingui en compte que han vist trencats els seus plans, canalla que se n'anava de vacances, persones que volien fer vacances, retrobaments, tot això se n'ha anat en orris. Per tant, jo crec que les administracions i sobretot les més properes al ciutadà, que són els ajuntaments, hem de fer un gran esforç per llegir correctament quin és aquest estat d'ànim, què podem fer, què podem reclamar de les administracions d'àmbit superior, i de moment també és obvi que al mateix temps ens hem de concentrar en les mesures de seguretat, perquè si estem fent aquest esforç, aquest confinament de 15 dies, ha de servir realment per aplanar la corba de contagis. Si no, la frustració encara seria més enorme. Retenir-nos, tancar i no obtenir un resultat favorable per a la salut seria molt preocupant.
Alcalde, a veure, aquesta corba, no sé si té dades, s'està aplanant ja, perquè vostès ja porten 15 dies de confinament a la comarca i des de dilluns confinament dins de la mateixa ciutat. No sé si té dades que puguin permetre pensar que aquesta corba es va rebaixant. Alcalde, em sent?
Sí, ara sí, digui'm.
No, que li deia que estava fent referència al fet d'anar controlant aquesta corba de casos, ara que ja fa 15 dies del confinament perimetral i fa 5 dies que específicament a Lleida estan confinats a dins del mateix municipi, es nota ja algun efecte d'aquestes decisions de confinament? Aquesta corba la comencem a controlar ja, com a mínim a Lleida?
A veure, les declaracions o els pronòstics sobre l'evolució estrictament sanitària de la situació, jo prefereixo deixar-los sempre en mans dels experts, en mans del Departament de Salut. El que sí li puc dir són les xifres d'ahir, que en aquests moments a Lleida hi ha un total de 134 persones ingressades, que hi ha 15 persones ingressades a la UCI, i que tornem a tenir un degoteig de defuncions. Hem tingut 2 difunts. Per tant, la situació a mi em resulta difícil de si estem tendint... difícil asseverar si estem tendint a aplanar la corba. Crec que s'està fent el que toca, però no anticiparia ni 5 minuts ni un dia a fer cap mena de pronòstic.
Per cert, deixi'm que saludi un conciutadà seu també que ens acompanyarà en aquesta conversa, el cap de programes de Lleida Televisió, Òscar Fernández. Què tal? Molt bon dia també.
Hola, molt bon dia. Avui me toca estar a l'estudi, eh?
Avui toca estar a l'estudi, sí, perquè aquests dies s'estem veient molt al carrer. També és el que toca, eh? Magnífica feina, per cert, que esteu fent des de Lleida Televisió en uns dies que realment estan sent molt, molt complicats informativament. Parlant, l'Òscar ens acompanyarà també en aquesta conversa amb l'alcalde Pueyo. Alcalde, a veure, sentíem ahir el Departament de Salut entonant el mea culpa dient que potser al Segrià i a Lleida s'ha arribat tard. Què en pensa d'aquestes declaracions?
Doncs si el mateix departament ho diu, segurament és cert. Nosaltres sí que teníem la sensació, quan dic nosaltres, refereixo a diversos àmbits ciutadans, que faltava una major capacitat de recerca de casos, el tema dels famosos rastrejadors, i també havíem demanat més personal, sobretot en l'atenció primària, perquè no oblidem que hi ha molts sanitaris que han estat fent un esforç titànic durant el període agut del confinament, i algunes d'aquestes persones necessiten descansar, necessiten parar, necessiten fer unes mínimes vacances, perquè podem ampliar recursos. Ara aquesta setmana s'acabarà la instal·lació d'una estructura de tipus hospitalari en el pavelló 11 de setembre, que és un pavelló relativament proper a l'Hospital Arnau de Vilanova. Podem afegir material, però el que ens resulta més difícil d'afegir són persones formades per treballar.
Creu que pot col·lapsar...
Alcalde, ara mateix ho comentava...
Òscar, perdona un momentet, només és que volia fer referència a això que estava dient ara l'alcalde. Pot col·lapsar l'Arnau de Vilanova, creu, amb la situació, si això va més?
Si pot col·lapsar. No, jo espero que no. No, jo espero que no. Estem treballant perquè no passi. En aquests moments a l'Arnau de Vilanova hi ha un equipament exterior que permet atendre urgències de tipus respiratori que puguin fer pensar en un possible Covid. Hi ha un centre, un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària obert les 24 hores, també amb una estructura a fora per atendre aquests casos. Hi ha els altres hospitals de la ciutat i, com li deia, hi ha una sèrie d'equipaments d'hotels hospitalaris que estan funcionant, i sobretot per a nosaltres també és un repte, donat que encara ens trobem en plena campanya de la fruita. Això ja ho dic des del punt de vista territorial del Segrià i de la Plana de Lleida, anar disposant d'equipaments on es puguin aïllar aquelles persones que han de fer quarantena i no tenen un domicili on ho puguin fer correctament. Avui en concret, si no m'equivoco, s'obrirà un nou equipament a Torres de Segre i un nou equipament a Soses. Estem treballant precisament per evitar aquest col·lapse. Jo crec que en aquests moments estem molt lluny d'aquesta hipòtesi i crec que s'està fent tot el possible perquè no passi.
Òscar, tot teu.
Comentàvem, gràcies. Comentàvem que ara fa un momentet que una de les coses que més reclamava el tema dels rastrejadors, sembla ser que Salut ha promès mig miler. Arriben tard?
Segurament arriben tard, perquè el mateix Departament de Salut reconeix que havien d'haver anat una mica més ràpids, però en aquests moments, a l'hora d'analitzar què es fa bé, què es fa malament, i sobretot a l'hora de buscar responsables, jo sóc molt prudent. Jo crec que en aquests moments hem de... No vol dir avalar, diguem, les polítiques que cadascú faci. Això d'aquí uns mesos o d'aquí unes setmanes, quan la situació hagi canviat, si cal, analitzar tothom, és a dir, tindrem l'oportunitat d'analitzar aquestes responsabilitats. Però en aquests moments jo crec que el més important és fer pinya. El més important és centrar-nos en allò essencial, i per a mi allò essencial primer és la salut i la vida, però al mateix temps cada vegada més, com vostè perfectament sap, en el cas de Lleida i el Segrià, aquesta pregunta que algunes organitzacions empresarials es fan, és a dir, si no ens mata la Covid, ens matarà la gana, que evidentment és una expressió una mica exagerada, però descriu un estat de preocupació molt intens i que crec que fa que l'estat d'ànim de la població sigui molt diferent ara que l'estat d'ànim que hi va haver en el confinament llarg. Perquè en el confinament llarg es van concentrar esforços, hi va haver fins i tot un cert grau d'il·lusió, de reforçament de vincles, I ara, en canvi, no dic que no hi hagi solidaritat, que n'hi ha, i és molt important, però ara, en canvi, la preocupació està molt més barrejada amb un sentiment de frustració.
Alcalde, nosaltres, els ciutadans, en general, podem arribar a entendre que tot plegat això és una pandèmia que no afecta Lleida, sinó afecta sí. tot el planeta, sí. i l'actitud aquesta d'intentar doncs, buscar la solució, i sobretot que hi hagi, no buscar culpables ni res, sinó que hi hagi pau, és important, però també tenim un recorregut, també tenim una experiència, i també és important tindre una veu autocrítica per intentar millorar, corregir i avançar. I aquest punt potser és el que més se li reclama a l'Ajuntament de Lleida, que no l'ha tingut aquest moment d'autocrítica en el sentit de dir, escolta, què hem fet malament? És qüestió també de fer, d'arromangar-se una mica i també posar-se a fer coses. El cas mateix hem tingut aquesta setmana amb l'alcaldessa d'Hospitalet a l'hora d'afrontar els seus casos allà, amb uns confinament només de tres barris, molt més acotat, i aquí, en canvi, potser l'actitud ha estat més al boc gros, no? A dir, bueno, fem-ho tot i esperem.
Bé, a veure, els confinaments, les quarantenes, totes aquestes decisions no les prenen els alcaldes, de la mateixa manera que quan anàvem passant de fase, en algun moment va semblar que si ho desitjàvem molt intensament aniríem més ràpids a passar de fase. Jo crec que jo podria dir, és obvi que podria dir Departament de Salut, no volem de cap de les maneres aquest confinament perquè tindrà un impacte molt intens sobre la nostra estructura econòmica. És cert, però mai no em carregaré, perquè crec que no és el que em toca fer, a l'esquena la possibilitat que hi hagi morts perquè en torna bé o que hi hagi un impacte important sobre la salut. Els confinaments no es fan a mida, és a dir, jo vaig demanar al Departament de Salut que dins del confinament del terme municipal de Lleida no hi entressin les dues entitats municipals descentralitzades, Raibat i Sucs, perquè no tenien, una no tenia cap cas i l'altra en tenia tot just un parell, i bé, això vam aconseguir que fos d'aquesta manera.
Aquesta setmana ha quedat clar precisament les limitacions legals, no? El poder en aquest judicial que té una obligació de vetllar perquè no es puguin passar els límits, no? En aquest cas, amb l'ordre que es va fer des de la Generalitat, quan la Generalitat no tenia aquest poder, i es va anul·lar. Però, en canvi, l'Ajuntament sí que té uns poders, sí que pot decidir una sèrie de coses. Vostè comentava ara fa un momentet que vostès no és responsabilitat seva fer el confinament, sinó és de Salut, però l'Ajuntament sí que pot fer una sèrie d'accions restringides, com ho han fet ajuntaments a la franja de Ponent, com s'ha fet ajuntaments del Baix Segrià. Sí.
I com s'ha fet a Lleida. L'Ajuntament ha fet des de campanyes de repartiment de mascaretes, ha imposat un gran nombre de sancions a persones que van pel carrer sense mascareta, ha fet una gran feina de mediació a través de, no només de la Guàrdia Urbana, sinó d'entitats com Creu Roja, d'entitats com Sant Joan de Déu, d'entitats com Càritas, per exemple, per gestionar. Vostè sap perfectament que tenim 175 persones dormint en dos pavellons a la fira, que majoritàriament són persones sense papers, que les van enviar a Lleida, que no poden treballar, i que la feina de gestionar-les és de l'Ajuntament. L'Ajuntament, de moment, no podem obrir les piscines, mantenim el mercat de fruita i verdura, però no podrem obrir el de roba. És a dir, l'Ajuntament no para. El que passa que totes les mirades, i això és normal, i totes les demandes d'aclariments venen a l'Ajuntament perquè és l'administració més propera. Jo crec que això és un èxit. I fins i tot en el cas de la irritació, és molt més normal que sigui jo, que em passejo pel l'eix comercial de la ciutat, que em trobi doncs, amb un comerciant que m'explica la seva situació, amb una botiguera que em diu que té una botiga que fa 45 anys van obrir els seus pares i que ara no sap si la podrà continuar tirant endavant, sóc jo el que m'hi trobo, sóc jo el que hi parlo i el que com a mínim intento escoltar-los. L'administració de la Generalitat i l'administració de l'Estat tenen en aquest sentit un grau de distància que les fa molt més inassequibles a la crítica.
Avui mateix podíem escoltar, llegir una carta d'un membre de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida acusant-nos d'inacció en aquest cas.
Jo li diré una cosa. Quan tot això hagi passat, explicaré molts més detalls. el dia 14 de març jo vaig anar a treballar a la paeria perquè hi havia uns 400 treballadors en actiu de l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana, el cementiri, els serveis socials, i del dia 14 de març fins avui jo no he tingut ni un sol dia de repòs. Jo demanaria a algun regidor de l'oposició que gosa dir doncs, que no fem prou, o que no hi ha li... M'agradaria que més endavant expliqués què és el que va fer exactament entre el 14 de març i el moment actual. Segurament en molts casos confinat-se, que és el que tocava. No estic enfadat. Estic trist, però estic trist per la situació general en què ens trobem. No, vostè creu que en aquests moments a mi el que em preocupa és el meu perfil polític? Passo el dia parlant amb persones que estan vivint petites o grans tragèdies pel que fa als seus comerços, a les seues famílies, als seus famílies que no han pogut enviar els fills de colònies. L'altre dia una senyora que m'ensenyava, s'havia tatuat la signatura del seu pare, que havia mort el 23 d'abril en plena Covid. És a dir, vostès creuen que si em punxen no em surt sang a mi?
Està clar que sí, no?
No li agrairia, és a dir, no li desitjaria a ningú, ni tan sols a cap regidor de l'oposició, trobar-se en una situació tan complexa com aquesta. Atenció, però una situació complexa que estem afrontant. I torno a dir-li, des del 14 de març fins avui no he tingut un sol dia lliure. No dia, tarda, matí. I és el que em toca. Però em dol que es pugui suggerir que no estic actiu o que no estem actius, perquè estem fent tot el possible, tot el que està al nostre abast, tot allò per a lo qual tenim recursos i tot allò que ens sembla que és més adequat. També seria interessant que algunes crítiques aportessin també algun suggeriment. A mi si em diuen, escolti, dediqui vostè 15 milions d'euros al reforçament del comerç després d'aquesta crisi. Perfecte. Ara digui'm vostè d'on els trec, o ajudi'm a treure'ls. A l'oposició hi ha diversos grups, hi ha un grup que governa el govern de l'Estat. Del govern de l'Estat encara no hem rebut res, bones paraules. Per tant, és molt fàcil que ens ajudin a gestionar el govern de l'Estat ajuts econòmics. Jo estic obertíssim i parlo amb tothom i crec que l'important és superar aquesta situació. No si Pere o Pau ho han fet millor o pitjor en aquesta situació. Això no em preocupa. Escolti, jo ja tinc una certa edat, sóc una persona amb una certa maduresa, sóc molt poc narcisista, i el que espero i desitjo d'aquesta situació és que ens sortim tots el millor possible. No jo, ni el meu partit, ni el govern, ni l'oposició, tots. Perquè si no ens en sortim tots, és a dir, com més gent deixem pel camí, més trista serà aquesta etapa.
Alcalde, parlem d'aquesta situació que vostè comentava ara, a nivell econòmic, aquests botiguers que l'aturen pel carrer, aquests empresaris que ahir els sentíem i que vostè ha fet referència a l'inici de la conversa, preocupadíssims perquè segurament moltes empreses no podran aixecar la persiana, potser d'aquí unes setmanes o d'uns mesos, si això s'allarga gaire més. Des de l'Ajuntament, què poden fer per ajudar aquest petit comerç, aquest petit empresari que realment les està passant molt magres perquè no entra ni un euro al calaix?
Doncs, de moment, aquesta tarda mantindré una reunió amb la consellera Budó. Hi ha el compromís per part del govern de la Generalitat d'invertir d'entrada 4 milions d'euros en ajuts directes al comerç i a la restauració i l'hoteleria. 2,5 milions als ajuntaments per afrontar despeses relacionades amb la Covid, i pel que fa a l'Ajuntament, revisarem dins del marc legal, perquè nosaltres malauradament no ens podem inventar la legislació, revisarem l'alleugeriment de tot allò que graviti econòmicament sobre aquests sectors. Jo crec que entre avui i demà tindrem algunes novetats que tindran a veure amb taxes que gravitaven sobre l'hostaleria, que tindran a veure amb la zona blava, i jo crec que també aquesta crisi el que posa en evidència és una altra qüestió. El fet que els ajuntaments, l'altre dia ho comentàvem amb l'alcaldessa de l'Hospitalet i amb l'alcaldessa de Barcelona, els ajuntaments estem en primera línia, i això és bo, però el grau de finançament i el grau d'autonomia dels ajuntaments és clarament insuficient per gestionar aquest tipus de situacions. Jo crec que també d'aquesta crisi n'hauríem d'obtenir aquesta conclusió, entre altres.
Però en tot cas hi haurà condonació d'impostos, estic entenent, per a aquests sectors econòmics.
Perdó?
Que hi haurà condonació d'impostos per a aquests sectors econòmics, entén?
La condonació és un terme que jurídicament no és aplicable en l'administració local ni en les administracions en general. Aquesta és una de les qüestions que li deia. Nosaltres treballem dins d'una cotilla legal i econòmica que no ens permet fer tot el que voldríem. Però en tot allò que estigui a les nostres mans, tot el que puguem endarrerir, alleugerir o suprimir, ho farem.
Tema de temporers. Òscar, et passo la paraula perquè és l'altre gran tema que ha marcat precisament aquesta crisi sanitària que està afectant la capital del Segrià. No és així? Òscar.
Sí, efectivament. De fet, no, el tema dels temporers comença a la part de la Franja, Baix Segrià, Lleida, i ara, de fet, comentar l'alcaldessa Aitona comentava aquesta setmana precisament que advertia a les comarques del Pla d'Urgell i la Noguera que s'avancessin a l'arribada de temporers amb el sentit que ja comencessin a prendre mesures. Aquí creu que vam arribar tard també en aquest sentit? És a dir, ho vam fer malament. Què hem fet malament exactament en aquest tema?
Jo d'entrada, si anem a pams, jo diria que la primera cosa que es va fer malament és que mentre estàvem confinats i nosaltres no podíem anar de Lleida a la Pobla de Segur, a Lleida van arribar centenars, milers de persones i van arribar des de Canàries, des de les Balears, des del País Basc, des de Galícia, fins i tot des d'Itàlia. Bueno, jo crec que si l'Estat, en ple estat d'alerta, ens demanava o ens prohibia que poguéssim anar de Lleida a la Pobla de Segur i, en canvi, arribava gent des del País Basc o des de Galícia, és obvi que aquí l'Estat va estar mirant cap a una altra banda.
Però un cop els tenim aquí, podem fer alguna cosa.
Bé, clar, però és que, a veure, són unes 30 o 35.000 persones que arriben a Catalunya amb aquests desplaçaments de població estacionals. Això, per a la ciutat de Lleida, en un moment donat, jo ho he dit moltes vegades, però a Barcelona no sempre s'entén bé, és com si haguessin arribat 150.000 persones. Aleshores, què fas amb aquestes persones? Hi ha una part important que arriben, que tenen feina o que la poden trobar i que treballen i que s'allotgen on treballen i que tenen unes condicions d'allotjament digne, però després hi ha d'aquestes 175 persones que aquesta nit passada han dormit als pavellons de la Fira a Lleida, doncs potser hi ha un 2, un 3% que tenen papers i poden treballar. La resta no tenen papers. Pensi també que nosaltres ja el 15 de març vam haver de destinar un pavelló, l'Agnès Gregori, a les persones sense llar.
Alcalde, ho hem de deixar aquí. La conversa realment sí. És interessant, però és que ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Desitjar-li bon estiu, si és possible, i sort i encerts, perquè, sens dubte, serà necessari. Moltíssimes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé, molt bon dia. I Òscar Fernández, també, com sempre.
Gràcies a vostè.
Gràcies. Per ser-hi, també, companys de Lleida Televisió, que no ens falleu mai. Això és més que evident. Que vagi molt bé, també, Òscar. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon estiu als que el pugueu fer.
Doncs ho deixem aquí. Deixem aquí, de fet, també aquesta temporada del Notícies en Xarxa. Descansarem unes setmanes i tornarem amb energia el proper setembre. Passem el relleu als companys de Notícies en Xarxa Estiu. Serà la tarda, per això, de 7 a 8. No s'ho perdin, de dilluns a divendres. Que vagi molt bé, bon divendres, bon cap de setmana, bones vacances.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, informa Pere Gilard. La Generalitat acaba d'ajornar l'acte de presentació del nou projecte de l'Hospital Josep Trueta de Salt, previst per